Professor Enric Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Gràcies novament per ser amb nosaltres, l'investigador del grup de Biologia Computacional de Sistemes Complexos de l'UPC. Surten les dades d'avui. Les dades confirmen aquests 4.000 i escaig positius diaris, que augmenta la pressió hospitalària, bàsicament, aquestes últimes 24 hores a la UCI, en fi, que surten de l'hospital una desena de persones les últimes 24 hores, però que tots els indicadors continuen pujant a poc a poc, i de poc a poc en van masses. Si ho mirem, que també en perspectiva de fa una setmana, que també ens diuen que ho hem de mirar, els vacunats pràcticament són més del doble ja, això que és una bona notícia. Dels pacients ingressats, en aquests moments en tenim 150 més que fa una setmana. A la UCI en tenim 50 més, menys de 50, però vaja, una cinquantena més. El risc de rebrot el tenim en aquests moments 100 punts per sobre que fa una setmana. I la famosa R la tenim per sota de fa una setmana. La tenim, diríem que una dècima per sota. La taxa de positivitat la tenim mig punt per sobre i la incidència acumulada a 15 dies la tenim també per sobre. La tenim 100, més de 100 punts per sobre. Professor, què ha de dir?
Doncs que has fet una bona descripció del que ha passat fins a Reis. És a dir, aquesta pujada, no? Aquesta pujada consistent, no tan ràpida com a la Puríssima, no tan ràpida com a la segona ona, però de mica en mica s'omple la pica. És a dir, tenim la situació hospitalària molt malament, com has indicat, la pujada d'UCIs és molt forta, la d'hospitalitzacions és molt forta i continuarà pujant. És a dir, tot i considerant que les dades avançades que té Salut sobre la situació que hi ha després de Reis no són del tot dolentes, fins i tot si es confirmés aquesta tendència de l'epidèmia a aturar-se una mica a Catalunya, la situació hospitalària continuarà empitjorant tot el mes de gener.
Val. Anem a pams, perquè efectivament per una part intueixo que parla d'algun brot verd dins de la desgràcia d'un camp arrasat, perquè ens entenguem, i per una altra hi ha un tema que no ens en sortirem en aquestes pròximes setmanes, que és el tema de la pressió hospitalària. Se'ns està dient que el dia 19-20 de gener arribarem al pic a Catalunya. Estem d'acord?
Però una cosa és el pic de casos, sí? És possible. És a dir, ja vam indicar al grup que era una fita amb les mesures que s'havien pres, que era assolible. És a dir, podia ser que s'aturés el creixement. De moment, les dades no indiquen el contrari, no estem segurs, fins la setmana vinent no estarem de tot segurs si s'ha arribat al pic o no. Després hi ha el dubte de si baixarà, de si baixaran els casos, o no baixaran, o es mantindran un altre cop allà en un altiplà. Però també seria possible, eh? Entra dins de les coses que podrien passar. El problema és que fins i tot si hi ha un pic de casos la setmana vinent, les UCIs es continuaran omplint durant setmanes. És a dir, la gent que es posa malalta durant aquesta setmana triga un temps en arribar a la UCI, triga un temps en empitjorar i entrar a la UCI. Per tant, com molt bé dius, no, d'això no ens en sortim, eh? D'això ja no ho podem evitar.
Val. Amb aquestes dades d'avui, tanquem el període nadalenc, és a dir, també reflexen Nadal? Estem a dia 15?
Sí, reflexen bastant bé ja el període fins a Reis, una miqueta abans de Reis, sí.
Val. Per tant, o sigui, això diríem que les dades que estem tenint, efectivament, si es confirma el que hi ha, són que les dades que tenim ara són els efectes de les festes de Nadal senceres. És a dir, la gent que, per entendre'ns, es va infectar al Nadal, uh-huh. O va infectar al Nadal, estem parlant de que ja està pràcticament fora de... Sortosament hi ha pogut, i sigui asimptomàtic o hagi passat, encara que sigui l'hospital i tal, ja ho ha passat, perquè ens entenguem.
O sigui, ja estan les dades consolidades. És a dir, tots els casos que va haver-hi que es van contagiar en aquell moment ja estan en el sistema. Malauradament, alguns han evolucionat i estan malament, ja estan als hospitals o estan a les UCIs, però la resta no. És a dir, la resta ja estan molt consolidats. I ara comencen a aparèixer els casos de després de Reis. És a dir, a poc, durant aquests propers dies, començaran a aparèixer els casos. El que passa és que hi ha alguns indicadors avançats que t'indiquen per on podran anar les coses, no? Un molt important, per exemple, que ha arribat un pic, és el percentatge de positius dels tests d'antígens de la gent que té símptomes i que va al CAP, no? Aquest sembla que ha aturat el seu creixement. I és en aquest sentit que és possible que després de tot el Nadal fins a Reis tinguem una parada de la pujada, és a dir, que no pugem, si més no, com pujàvem abans.
Val. Les dades de mobilitat són bones?
Les dades de mobilitat no són tan bones com ens agradaria, però no són del nivell que teníem en els moments més durs de l'epidèmia, de creixement de l'epidèmia.
És a dir, ho preguntaré d'altra manera. Amb aquest confinament municipal que patim, diari, s'ha aconseguit reduir la mobilitat?
Doncs encara ho estem comprovant i creuant les dades per veure fins a quin punt. A les primeres indicacions era que sí, i ara esperem confirmar-ho la setmana vinent, quan tinguem totes les dades d'aquesta setmana, per assegurar-nos de què ha passat, sobretot aquest cap de setmana que vindrà i l'anterior, i comparar els dos caps de setmana.
Tenint en compte la meva ignorància suprema amb el tema de com es poden saber segons quin tipus de dades, et pregunto com es pot saber que arribarem al pic de l'ocupació d'unitat de cures intensives, com s'ha dit, pels voltants del 14 de febrer, que és la data electoral.
Sí, a veure, això s'ha de tenir molt clar que és un escenari, és a dir...
Estimació, no?
Aquest pic, exacte, és un escenari, és a dir, suposant que realment les mesures fan efecte en el sentit d'aconseguir que hi hagi un pic la setmana vinent, el que es pot saber, per qüestions tècniques de quant temps triga la gent en anar a l'hospital i quanta gent finalment acaba les UCIs i quan triga, saber quin retard hi haurà entre el pic de casos i el d'UCIs. Per tant, la hipòtesi, l'escenari, per dir que hi haurà un pic d'UCIs a principis de febrer, és suposar, i per això és un escenari, perquè encara no n'estem segurs, que hi haurà un pic durant aquesta setmana de casos.
Val. Hi ha manera de preveure quan serà millor la situació? És a dir, si ara pregunto, és a dir, escolta'm, professor Enrique Álvarez, quina seria la millor època per convocar unes eleccions al Parlament de Catalunya?
Doncs, si vols evitar riscos, com més lluny millor, de moment. És a dir, pensem que l'hivern serà complicat, això segur, i sobretot estem a l'expectativa de la nova variant anglesa, si arriba amb força, si no arriba, quins problemes genera, fins a quin punt augmenta la capacitat de transmissió aquesta nova variant. Per tant, moltes incògnites encara, O sigui, és molt difícil saber en quina situació estarem d'aquí 2, 3, 4 mesos.
Per tant, millor el maig que no pas l'abril i millor el juny que no pas el maig?
En aquests moments, no sóc jo ningú per dir quina la part política com s'hauria de fer, però la part epidemiològica té pinta que serà complicat tot l'hivern, sí.
Tot l'hivern, d'acord. Una altra història és, per exemple, parlen de les eleccions al Parlament de Catalunya i a les eleccions a la presidència del Barça, amb on es podria permetre la mobilitat per fer les votacions trencant el confinament municipal. Tenint en compte que això és d'aquí 10 dies, epidemiològicament, que és com parlem, i no politico-esportivament, estaríem parlant de que seria una bona idea que hi hagués aquestes eleccions o no?
Tot el que impliqui trobades entre persones que normalment no es troben, i això podria passar, potser no tant al punt de votació, és a dir, per el que entenem serà molt espai, molta distància, assegurar-se molt de que no hi haurà aglomeracions. Insistim, el problema no serà tant aquest anar a votar, sinó la trobada que faràs amb algú que no et trobes, no? Un soci que no et trobes des de fa molt de temps, no? És a dir, és aquí on hi ha el problema i és aquí on hi ha probablement el risc més important. Epidemiològicament parlant, sempre és millor evitar riscos.
Afectes el que ens diuen sempre, professor, del cinema i del teatre. És a dir, el problema no és anar a veure una pel·lícula o anar a veure una obra de teatre, sinó el que passa darrere, a la porta quan surts.
Exacte, és que és exactament el mateix. I les eleccions al Parlament de Catalunya són més complicades en logística, és a dir, et pot sortir malament la part logística d'evitar que hi hagi aglomeracions, d'assegurar que està tot ventilat, que la gent no s'acumula enlloc, que la gent fa cua. Això és més complicat probablement que en unes eleccions pel Barça, però la part de trobar-te amb algú per anar a votar i que siguin molts milions de persones les que ho poden fer, les que es poden trobar a l'entorn, és el que fa que sigui un risc. I és sempre la mateixa idea. Típicament, ho ha publicat precisament Salut ahir, em sembla, et contagies amb qui coneixes, amb qui et trobes.
Sí, sí, sí. Fer-ho per franja seria una solució, com va dir l'altre dia el conseller aquí?
És a dir, si es porten a terme, hi ha tota una sèrie de mesures que es poden implementar per disminuir els riscos del fet d'anar a votar. És a dir, no de l'entorn, sinó del fet d'anar a votar. I una d'elles, evidentment, és anar per franges d'hores. Unes altres és, per exemple, que una part de la població facilitar-li molt el dret a votar per correu. Una altra és assegurar-se de que hi ha alguna persona encarregar-se de que es faci una fila, és a dir, que no es peti la xerrada a l'interior, assegurar-se que les taules estan ben distanciades, que el nombre de votants per taula són pocs. És a dir, hi ha tota una sèrie de mesures per reduir aquesta probabilitat de contagiar-se anant a votar. I es pot fer, i el risc de que no et funcioni. El problema sempre és les trobades que et pots fer abans per anar a votar.
En tot cas, l'altre dia és que em vaig quedar com molt parat perquè vam entrevistar amb una de les grans eminències del coneixement científic del coronavirus, que és el doctor Luis Enjuanes, que és el director del laboratori de coronavirus del CSIC, del Centre Nacional de Biotecnologia. Repeteixo, és una de les grans eminències. Però, clar, hi havia un problema, que és que era la seva visió des de Madrid. I, clar, quan li vam donar les dades, ell deia de fer un tancament fort durant 15-20 dies fort i després, que és el que també ha recomanat moltes vegades molts epidemiòlegs aquí fa temps, no? Però ell ho deia molt més contundent, tancar escoles, parlava de tancar escoles, bàsicament, gent de, diguem-ho, a partir del segon d'ESO, parlava de nens de 12, 13, 14 anys, deia això, però, clar, quan li vam dir que aquí a Catalunya hi havia un toc de queda a les 10 de la nit, quan li dèiem que els restaurants estan en el amb el 30%, quan li dèiem que a més els restaurants a 3:45 et fan fora, quan a més li dèiem que a la nit només pots fer delivery, quan li dèiem que els cinemes i els teatres, no sé què, que els gimnasos estan tancats, que, clar, tot això, ella li va sorprendre, no? Li va dir, bueno, diu, clar, aquí no. Clar, aquí és molt diferent la versió o la posició que hi ha respecte a les actituds que es prenen o les decisions que es prenen respecte a diferents comunitats autònomes. I clar, hi ha comunitats autònomes que han demanat ja al govern d'Espanya que es permeti el confinament domiciliari. Pregunto, això és perquè estan realment pitjor que a Catalunya, perquè volen anar més avançats que a Catalunya o per què exactament?
En diferents comunitats pot haver-hi una preocupació per la variant anglesa. Això és possible. També hi ha hagut molta diferència en les mesures, però no només a les diferents comunitats autònomes, a Europa, els mateixos governs, és a dir, en quin moment epidemiològic plantejaven un confinament, en el sentit de tancar-ho tots, inclòs escoles, i fer que només la gent pugui sortir a passejar i poca cosa més, doncs ho han fet en moments molt diferents. Només cal comparar Alemanya amb Anglaterra, no? És a dir, amb una situació epidemiològica molt diferent, molt més complicada a Anglaterra quan ho van fer. Per tant, és normal veure en aquests moments aquestes diferències en les preses de decisions polítiques. Això és totalment cert, tens tota la raó.
Ja. És que hi ha coses que em quedo molt parat, quan dic això amb altres comunitats autònomes, però hi ha coses que també em quedo molt parat, no? Amb l'aspecte, diguem-ho, positiu. S'ha ampliat una setmana més les restriccions que tenim actualment a Catalunya, fins al dia 24 de gener, diumenge. Clar, normalment són de 15 en 15. És a dir, que es faci només una setmana, es percep que potser en una setmana ja n'hi ha prou. És a dir, realment veiem vores verds?
A veure, si estem molt pendents de que hi hagi, es confirmin aquestes dades la setmana vinent d'arribar a un pic, que encara no estem segurs. Si no s'arribés a un pic i continués creixent, aleshores és molt probable que es preguin més mesures, perquè si no la situació hospitalària, és a dir, es superarà clarament aquest topall de 600 persones a les UCIs, no?, que ha marcat el Departament de Salut. Però és possible que comencin a baixar els casos. Podria ser, no és segur. Clar. Si això passés, més temps amb les mesures, més baixaries en termes de pressió hospitalària al febrer. Però, depenent del tipus de baixada, si no és gaire forta, 15-20 dies són pocs dies, eh? Si només es baixa a un nivell d'un RT que se diu de 0,9, és a dir, un nivell de baixada lent. És a dir, mesures fortes fan baixades fortes. Mesures considerables com les actuals, però no tan dràstiques com un tancament, produeixen baixades més lleus.
Ja. Els països que han decretat tancaments molt importants, clar, aquesta és una altra, parlant de les comunitats autònomes, però clar, la gent també mira i diu... Ah, mira com estan els altres. Mira el que fa França. Segurament el toc d'aquella serà a les 6 de la tarda a França. Però una altra cosa també és com viu França normalment. És a dir, a les 6 de la tarda, a molts llocs de França ja estan tots a casa. És a dir, no hi ha la jornada laboral que tenim aquí, per exemple, a molts llocs. Bé, a les 6 de la tarda, el toc de queda. Alemanya, que les restriccions poden ser encara més dures. Regne Unit, ja no t'explico, perquè més allà tenen, efectivament, d'on és la nova soca, no? Però estaven i estan pitjor que aquí?
Alemanya va prendre les mesures com aquí. O sigui, les mesures fortes d'Alemanya es van prendre quan, en una situació similar a l'actual. I això em sembla que s'ha fet moltes vegades referència. En canvi, Anglaterra va prendre les decisions de tancar molt més tard. És a dir, en una situació molt pitjor que la d'aquí. Molt pitjor. Per tant, hi ha aquesta diferència, no?, que sobta molt quan ho veus des de fora. Dius, com és possible que països prenguin mesures tan diferents en funció de la situació epidemiològica, no? I és la realitat que ens trobem. És a dir, depenent del país, es decideix prendre una mesura que saps que funcionarà molt bé i que et reduirà molts els casos, com és el confinament domiciliari amb mobilitat molt reduïda, en un moment diferent. Hi ha països que ho fan una miqueta abans amb incidència i hi ha d'altres que esperen a veure realment una afectació forta als hospitals. I és la situació que tenim a Europa, és a dir, és així, és molt diferent de les situacions que estem veient a Àsia, no?, on es prenen mesures molt dràstiques de seguida, no? És així, la situació és aquesta.
Clar, és evident que quan hi ha aquesta sobredosi d'informació, de dades, de xifres, de missatges creuats, hi ha un problema que tendim a mesclar el que passa, i aquí cada... En una situació pandèmica com aquesta, el que hem d'aprendre és que ho hem de localitzar tot molt més i que no tot es pot mirar amb una càmera zenital, sinó que l'has de veure gairebé amb lupa. Clar, no és el mateix el que passa, i és evident, el que passa a Barcelona que a Girona o a Tarragona, no és el mateix el que passa a Tarragona que el que passa a Tortosa, i no és el mateix el que passa a Tarragona en un barri que el que passa en un altre barri. Vull dir, és molt diferent. Ja no t'explico quan hi ha comunitats autònomes o si comparem amb diferents països. Però la sensació que molta gent té, segons quines informacions mira o segons quins diaris a Madrid pugui llegir amb enfrontaments polítics i altres històries, és que la situació pandèmica és pitjor que la del mes de març. Hem de tranquil·litzar la gent que el mes de març i ara és incomparable? O és poc comparable?
Encara sí. És a dir, encara sí. És a dir, encara no estem en una situació tan complicada com la que vam tenir el març de l'any passat. Quin és el problema? Que si ara ens arriba una variant que fa créixer molt la transmissió, o si les mesures no acaben de funcionar i continuem creixent durant el mes de gener, per exemple, ens podem trobar amb la mateixa situació.
Val, perdona, eh? Parles molt de la variant. Les dades, sí. Les dades fan pensar que ha aparegut la variant per aquí, la variant del Regne Unit, o no?
No, a Espanya, en aquest sentit, anem a cegues, és a dir, no es seqüencia. Per tant, no es pot saber quin és el percentatge o fins a quin punt ha entrat. El que passa és que hi ha d'altres països, ja que no són a Anglaterra, que han patit pujades molt fortes, que podrien ser degudes a la variant, també poden ser degudes a que es flexibilitzen les mesures, etc. Però la situació d'Irlanda, la situació de Portugal, doncs preocupa. És a dir, ens podem trobar en una situació, si realment està circulant, doncs que en unes setmanes de cop la transmissió pugi. No té per què, no necessàriament pot ser així, però la preocupació hi és, sense cap mena de dubte. I això sí que podria posar-te en una situació molt greu en un temps molt curt de temps.
Val. Crec que la majoria de gent vol preguntar. Glòria Serra. Comences, Glòria?
Sí, i tant. Mira, la pregunta és... Ara estem a punt de tancar un any de pandèmia, quan arribi el març. Tot i que no sé quan van començar a arrencar les estadístiques, que suposo que de seguida, no sé si d'aquesta seqüència ja de 12 mesos en podrem extreure conclusions i, sobretot, el més important, prediccions a futur. Ens ho permet fer-ho o l'evolució de la mateixa pandèmia ho fa impossible?
Doncs en aquests moments ja hi ha molts grups que podem, diré, podem també, perquè nosaltres també, podem fer prediccions a 5, 10 dies vista. És a dir, es poden fer bones prediccions, fins i tot depenent del moment, de la situació, fins i tot fins a 15 dies vista. Però també hem après molt durant aquests mesos i sabem que en el moment en què vols predir a més d'un mes, ja no pots. És a dir, és extraordinàriament complicat. Si vols saber què passarà a un mes, dos mesos vista, l'únic que pots fer és plantejar escenaris. És a dir, plantejar quines coses poden passar, com creus que funcionaran les mesures, com creus que funcionarà la mobilitat, perquè en aquest mes, diguem-ne, hi ha canvis molt importants, tant en el comportament de la gent, en la transmissió, etcètera, etcètera, en les mesures que et fan impossible predir amb una certa seguretat del que encertaràs un 90% de les vegades, que és el que vol dir en el fons predir. És a dir, és ser capaç de dir tal dia, d'aquí 5 dies, hi haurà tants casos amb aquest marge d'error i l'encertaré 9 de cada 10 vegades, no?
No pregunto, doncs, la derivada, que era si, com veia, Setmana Santa, digui, ho paro aquí, doncs.
No, aquí, l'únic per Setmana Santa és el que es pot fer escenaris, és a dir, què passaria si la variant està en tant percentatge actualment a Espanya, què passaria si es mantenen o no es mantenen diferents mesures i fer hipòtesis sobre com podrien funcionar aquestes mesures. Aleshores sí que pots fer escenaris, però prediccions com... No, Setmana Santa no es pot saber.
Val. 10 i 27 minuts, pregunta Rafa López.
És a dir, que el que entenc d'aquesta darrera resposta és que predir el que pot passar el 14 de febrer és un escenari més, no? És a dir, que amb les dades que tenim ara podria ser un escenari, doncs, com ens prediu la Generalitat, un escenari apocalíptic, o pot ser un escenari benigne, i després una segona derivada que vostè ha considerat és que això depèn molt de les mesures que es puguin prendre. És a dir, que si avui en dia, faig una lectura, si avui en dia la Generalitat ens diu que el 14 ens trobarem en un escenari molt pitjor, és una de les possibilitats, no és la més segura, i en tot cas és responsabilitat d'ella prendre les mesures perquè això no passi. És així?
O sigui, el que, com tu dius, no, és correcte. L'única cosa, una puntualització, és a dir, el que passa a un mes vista, el que sí que pots fer a un mes vista quan fas escenaris, és indicar quin creus que és la millor situació possible dins dels teus escenaris, no? I el que passa amb la situació a principis de febrer és que fins i tot en el millor escenari la situació no és bona. És a dir, fins i tot suposant que les mesures funcionen molt bastant bé, no hi ha prou recorregut com perquè baixin els casos i la situació millori molt. És en aquest sentit que els escenaris són útils, però evidentment la situació a principis de febrer pot ser molt pitjor o simplement pot ser dolenta, diguem-ne.
Uh-huh. Pregunta Ernest Folk. Ernest.
Sí, mira, no sé si des del punt de vista de les dades... La pregunta que et faré ara també ho heu analitzat, que és respecte a la vacuna i la velocitat de vacunació. Hi ha un país que el que està fent és fascinant, que és Israel, que ha aconseguit que en molt poques setmanes té gairebé el 20% de la població vacunada i calculen que al mes de març tindran una absoluta immunitat de grup. I ja estan notant com la vacuna ha aconseguit disminuir de forma notable la velocitat de contagi, ja a dia d'avui. Llavors, clar, a mi m'agradaria molt saber per què nosaltres aquí no som capaços de fer això. I és una pregunta per un polític també, però jo ho pregunto des d'un punt de vista metodològic. És a dir, és un problema d'hores, perquè a Israel, per exemple, han decidit vacunar la població durant 24 hores, amb torns que no paren al llarg de tot el dia. És un problema que aquí no tenim prou dosis per fer això, per molt que volguéssim fer-ho, no ho fem. Imagino que és un problema polític de recursos. I a més, si féssim això, llavors les previsions, diguem, d'infecció a curt termini, entenc que millorarien, no? És a dir, que si poguéssim aplicar el model d'Israel aquí, que suposo que heu estudiat, entenc que milloraríem.
Hi ha dues coses. Una, és el nombre de vacunes que es rep als diferents països europeus i a Catalunya també, no permet aquest ritme israelià, no permetria. De fet, una altra cosa és que després hi hagi la logística per posar totes les que arriben el més aviat possible. Això és una altra qüestió que té a veure amb la problemàtica de logística i amb l'esforç i quina capacitat de capital humà tens. I l'altra qüestió sobre Israel és que, com és d'esperar, aquestes vacunes milloren l'evolució de la malaltia, és a dir, pot ser que no la tinguis, no desenvolupis símptomes, no acabis a l'hospital, una reducció molt forta, molt, molt gran en el nombre de morts, però encara volem, i no ho tenim clar, i s'ha de confirmar si és capaç per si sola d'aturar la transmissió. És a dir, sobre això encara hi ha molts dubtes, eh? Fins i tot amb les dades d'Israel calen més dades per veure si realment no només evites hospitalitzacions i morts i casos amb molts símptomes, sinó també ets capaç de reduir la transmissió del virus. Encara no està del tot clar.
Va. Hi ha alguna, professor, hi ha alguna població de Catalunya especialment en una situació més preocupant que qualsevol altra?
Doncs ara que ens hem trobat és que la Cerdanya ha millorat molt, el Ripollès bastant, i ara la que s'està sortint una miqueta de la mitjana catalana és la Vall d'Aran.
La Vall d'Aran ara és una zona preocupant, diríem, de mitjana respecte a Catalunya?
En aquests moments és la que més incidència 7 dies té, encara no és molt allunyat de la mitjana catalana, eh? És a dir, no és una qüestió, no és com la Cerdanya quan va fer el pic, però ha tingut una tendència molt dolenta abans de, o sigui, durant Cap d'Any i durant Reis. Anem a veure si les mesures aconsegueixen que la Vall d'Aran també no continuï pujant i, per tant, no surti de la mitjana, no surti molt de la mitjana de catalana, però hi ha la possibilitat de que ho faci, eh? Ha pujat moltíssim.
Vall d'Aran, Vall d'Aran, sí. Segona residències al Nadal?
No ho sabem, no hem tingut temps de mirar què ha passat amb la mobilitat al Nadal. No ho sabem, ens agradaria veure
és molt lloc,
si veiem el mateix pebró de Cerdanya.
Clar, és molt lloc de segones residències i no només de catalans. M'explico? És a dir, és un lloc que és de molta gent que té segones residències o opcions d'anar a la Vall d'Aran. Interpreto que sortint de les dades de Nadal i deixen dir una cosa, perquè si no rebento. Com sempre passa, si no passa a Madrid no passa enlloc, però si no passa a Barcelona no passa a Catalunya. Això també acostuma a passar, i si ho anem tancant també pot passar a altres poblacions. Eh? Però deixa'm-ho dir, bravo per la població de la Cerdanya i del Ripollès que han hagut d'aguantar el que no hem hagut d'aguantar la resta de Catalunya, que va ser un confinament molt més bèstia que el que hem patit la resta de catalans. I que les dades vagin millorant, principalment a la Cerdanya, però també al Ripollès, home, és una molt bona notícia. Que en fi, que els haurien de dignificar una mica.
De fet, si em deixes dir, sí. La Cerdanya, la incidència de 7 dies ja s'ha posat a la mitjana catalana. És a dir, això per la Cerdanya són molt bones notícies.
Perfecte. Més que res...
La Baran, la darrera setmana, ja és més elevada que la de la Cerdanya.
Perfecte. I res, dues preguntes en una. La primera, la setmana que ve què haurien de veure per anar bé? És a dir, dins que els resultats són dolents, eh? Què haurien de veure en les xifres per anar bé, per dir, bueno, anem malament però anem millorant dins aquestes bones males notícies, una. I la segona, quina és la segona data, la pròxima data que haurien d'estar pendents, professor?
O sigui, les dades claus són les de que arribaran dimarts, dimecres de la setmana vinent, per tenir ja una visió d'una setmana del que ha passat amb les noves mesures. És a dir, dimecres de la setmana vinent ja s'hauria de poder veure amb certa claredat si realment hi ha un pic de casos o no. Potser no veure del tot clar, perquè sempre és millor tenir dues setmanes, però dimecres vinent, que serien 12 o 13 dies, una cosa així, abans d'arribar a les dues setmanes, jo crec que es podrà veure si més no, les mesures han aconseguit que l'epidèmia no creixi. I això és una fita molt, molt important. Això no solucionarà la part hospitalària, però si més no, evitarà que al febrer continuï empitjorant.
Va. Per tant, dimecres.
Sí, dimecres amb les dades, sobretot, de positius d'antígens, de dilluns i dimarts, tindrem una bona imatge del que ha passat després de Reis.
D'acord. Ha de fer alguna cosa dimecres, professor?
Doncs no, en principi.
Val, perfecte,
no.
Perfecte, tocarem. Moltes gràcies.
Molt bé.
El col·laborador del món de RAC1.
I tant.
Gràcies, la gràcies molt. Moltes gràcies per tot i per tant. No.